Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Bona tarda, senyores i senyors. Com tots els dissabtes, benvinguts al Converses. Estem, com ja és habitual, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Joan Corbera, periodista i advocat. Bona tarda, Joan.
Bona tarda.
Leandro Lamor, director de l'Agència EFE Catalunya. Bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
Sònia Domènech, directora de La Razón a Catalunya. Bona tarda, Sònia.
Hola, bona tarda.
Joan Carles Valero, redactor en cap d'Economia de BC Catalunya. Bona tarda, Joan Carles.
Hola, bona tarda.
I el Daniel Arasa, escriptor i periodista. Bona tarda, Daniel. Benvingut també.
Bona tarda.
La convidada d'aquest dissabte al Converses, la senyora Dolors Montserrat. Bona tarda.
Bona tarda.
Ella és vicepresidenta tercera del Congrés dels Diputats i parlarem de política i de moltíssimes coses, doncs en aquesta, podríem dir, ja pràcticament víspera de la Revetlla de Sant Joan. Felicitats d'entrada, doncs, al Joan Corbera i també el Joan Carles Valero, que són dels dos Joans representatius del programa. I bé, senyora Montserrat, doncs, començant pel que podés més actual i més notícia, el divendres Consell de Ministres es va aprovejar el que és la reforma de l'administració, doncs una reforma destinada, doncs, a primar aquesta administració, tant la central com l'autonòmica, que jo penso que no només és bo, sinó que podés necessària també aquest aprimament, treu aquesta, com deia el senyor Arzallo fa molts anys, sacar los michelines, no?,
Treure la grasa.
Exacte.
No, sí, bueno, el que pretén aquesta llei és una competència, una administració, no? Jo sempre poso com a exemple que la passada legislatura teníem una ministra d'Igualtat i, per tant, doncs, teníem tot un govern d'Espanya dedicant diners en política d'igualtat, però també a la Generalitat, a l'administració autonòmica, tenim un departament que toca igualtat i, per tant, tenim els seus funcionaris fent igualtat. Després, la Diputació de Barcelona, ja que avui estem, doncs, a Barcelona, però la Diputació de Barcelona també té els seus tècnics d'igualtat i després jo, que soc de Sant Sobre i Noia, també tenim dues persones que treballen en igualtat i el meu Consell Comarcal, que és l'Alt Penedès, també té dos tècnics en igualtat. Per tant, tenim 5 administracions fent la mateixa política. Per tant, el que pretén aquesta llei és racionalitzar i dir quina administració tindrà la competència d'igualtat i dedicar-hi tots els recursos en aquesta administració. Tindrem més recursos, més ben gestionats i arribaran millor els serveis al ciutadà.
Ara cal posar-li el cascabel al gato. No?
Sí.
Les administracions autonòmiques seran capaços de, per exemple, el cas de Catalunya, el Servei Meteorològic de Catalunya, el CEO i d'altres que no se m'acudeixen ara, de prescindir d'aquests serveis, o això és una tarea pràcticament impossible?
No, jo penso que hauran de... O sigui, al final la ciutadania ens està demanant que si ells... O sigui, estem patint una època de crisi econòmica on tots els ciutadans, a casa nostra, tothom ha fet les retallades. Molta gent, doncs, tenia abans seguro privat de mediciner i l'ha tingut, no?, que racionalitzar o no tenir-ne, o ja no anar al gimnàs, o... Bueno, moltes retallades. Doncs només faltaria que l'administració pública no tingués que retallar. I, per tant, si ja tenim, per exemple, un sistema meteorològic a nivell nacional que d'on servei a totes les televisions públiques o privades d'Espanya, doncs per què tenir 17 sistemes meteorològics a cada una de les comunitats autònomes més un central? Decidim qui faci el sistema meteorològic i que només n'hi hagi un, i així ens estalviarem molts diners, i realment estic convençuda que els altres ciutadans ens ho agrairan, doncs, aquesta optimització. Que una administració pública com pot ser la Generalitat no ho accepti, al final el ciutadà li reclamarà, perquè al final no se'ns podrà dir més ja que si Espanya ens roba, que si el dèficit, que no podem fer un pressupost pel dèficit, perquè al final el ciutadà diu, escolti'm, vostè ja té el servei de meteorologia a nivell nacional, tregui, sisplau, el sistema meteorològic de Catalunya.
Però és això, tregui, sisplau. I si no li dona la gana de treure, sisplau, què passarà?
No, les lleis estan per complir-les. Jo soc, nosaltres, sobretot, per exemple, una de les coses que ens defineix més és el compliment de les lleis, no? Ens agradi o no ens agradi, no? I el compliment de les lleis, quan no es compleixen, qui les executa, doncs, és un jutjat i et fa una sentència. Escolta'm, a mi pot ser que alguna sentència no m'agradi, però estan per complir-les, no? I, per tant, escolta, les lleis... O sigui, és molt agosarat ja que el govern d'Espanya, liderat, doncs, pel president Mariano Rajoy, faci aquesta gran reforma de l'administració, que feia falta després de 35 anys de democràcia, que ja són molts anys, doncs, que portem amb aquest funcionament, doncs, que veiem on fallem en les administracions, optimitzar-les i posar eficàcia i eficiència, que són els mateixos valors que posa qualsevol empresa privada en, no?, en la seva empresa. Empresa, no? Pues volem posar els mateixos valors i els mateixos criteris a l'administració pública. Ja està, és impensable que una empresa com la Coca-Cola tingui 17 serveis de màrqueting, tindrà només un únic departament de màrqueting, i aquell departament establirà la política de màrqueting que la Coca-Cola no en tindrà 17 diferents, no? Això és el mateix.
No, les intencions i la teoria és molt bona, el que passa que el monstre és molt gran, veurem qui li talla el cap al monstre. Però bueno, vinga, Joan Corbera, endavant.
Sí, l'exemple del servei de meteorologia s'està posant molt des de... El propi Mariano Rajoy a la presentació el va posar. Des d'aquí s'ha vist com un atac directe al servei de meteorologia de Catalunya. però des de Catalunya també respon que hi ha organismes de l'Estat a Catalunya que s'haurien de suprimir perquè es consideren duplicitats. Citaré tres exemples. Ministeri d'Educació, Ministeri de Cultura, perquè estan traspassades les competències, o la delegació al govern, perquè es considera que Joana Ortega i Vicepresidència Interior doncs, fan les seves tasques. Què n'opina d'això?
Home, començo per l'últim. O sigui, que diguis, o sigui, s'hagi de suprimir la delegació del govern d'Espanya aquí
no,
a Catalunya.
No, dic que és una resposta teòrica que s'ha explicat, no? Des
no ho entenc, perquè al final la delegació del govern és la representació aquí a Catalunya del govern d'Espanya i per tant del seu president Mariano Rajoy i de la vicepresidenta i de tots els seus ministeris, no? I la senyora Joana Ortega el que fa és de vicepresidenta del govern de la Generalitat. O sigui, aquí tampoc, o sigui, estem en un país que amb un estat d'autonomies, que penso que funciona molt bé i que hem de continuar amb aquest estat d'autonomies. El que sí que s'ha de fer és optimitzar amb tots els recursos que tinguem i gestionar-los millors, però això no vol dir de deixar de que aquí a Catalunya deixi d'haver-hi la presentació del govern d'Espanya aquí en tema d'educació i en tema de la sanitat.
No se suposa, i això ho deia el Pujol, l'Estat de Catalunya és la Generalitat, és a dir, si ja hi ha una administració per què n'ha d'estar present una altra? Ni que fos un virreinat que haguessis estar aquí
no, jo penso que nosaltres
en representació.
Bueno, nosaltres tenim una Constitució, tenim un Estatut on tenim establert que hi ha unes administracions, ja el govern de l'Estat, com a administració, pertany a l'administració de l'Estat, després hi ha les comunitats autònomes, després hi ha les diputacions, després hi ha els consells comarcals i després hi ha els ajuntaments, i per tant hem de conviure amb aquestes cinc administracions i per tant està claríssim que hem de buscar qui tindrà la competència d'aquestes cinc administracions, però no ens hem de carregar cap administració. Això sí, les hem d'optimitzar. Per exemple, nosaltres sí que hem dit que el que s'ha de fer és fusionar i que, per exemple, la Junta de Galícia ja ho està fent, fusionar municipis, però l'entitat com a municipi no desapareixerà, però que les diputacions portaran a terme competències d'aquests municipis tan petits que no poden portar a terme ells mateixos serveis en els seus ciutadans. Però dir, doncs, bueno, respecte al que digui el president Pujol, per exemple, Pujol és independentista, vol la independència de Catalunya i per això defensa que només hi ha una única administració que és la que ell representa i la que només representa Convergència. Doncs no, doncs avui per avui estem dins d'Espanya on és un estat d'autonomies, on són 17 autonomies i dos ciutats autònomes i el que hem de fer és aquesta llei que es va aprovar ahir en el Consell de Ministres, que soc sincera, penso que és una gran llei, que d'aquí 15 anys ens donem compte dels efectes d'aquesta gran llei, serà l'ordenació de l'administració pública, on s'hauran aportat els valors que fan servir les nostres famílies i els nostres empresaris en les seves empreses, en les seves famílies, en el sector públic, i racionalitzarem. I això no vol dir centralitzar, i això no vol dir perdre competència, sinó simplement determinar quina és l'administració que portarà a terme aquella competència i que aquella administració sigui supereficient i tingui els màxims recursos possibles. I això s'entén molt bé quan abans he posat aquest exemple d'igualtat, al final que hi hagués una ministra d'Igualtat suposava un edifici de lloguer a Madrid amb els seus funcionaris, el seu secretari d'Estat, amb els seus cotxes oficials, amb les seves línies de telèfon, amb la seva llum, per tant, després això ho apliquem també amb el mateix departament que fa Igualtat a la Generalitat, el mateix amb costos estructurals, el mateix a la Diputació, el mateix al Consell Comarcal del Penedès, per exemple, i el mateix al meu Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia. Si finalment aquesta llei diu que l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia serà la que tindrà la competència d'igualtat pels sadurninencs, el que ens estalviarem és lloguer de l'espai de Madrid, lloguer de l'espai de la Generalitat, i per tant jo penso que això no és envair cap tipus de competència, no? I a més, és una llei que no és política, ho va dir perfectament el president aquesta setmana, el dimecres dijous, que no és una llei política, que sinó que és de racionalització de l'administració pública i que espera doncs, que tothom aporti, a més és una llei que hi ha 2.500 aportacions no polítiques, és una llei que porta 281 mesures i que està oberta que tots els partits polítics i tota la societat participin en aquesta llei, però al final l'administració és de tots, no? Al final tothom requeiem a l'administració demanar un paper o el que sigui, no? I per tant tots podem aportar i que no la polititzem aquesta llei. Jo penso que aquest seria el gran error de polititzar ideològicament aquesta llei.
No creu que s'està polititzant ja? És a dir, a Catalunya, per exemple, des de la Conselleria de Governació, la vicepresidenta està preparant una llei d'administració local també de reforma d'ajuntaments que com a mínim s'ha venut com una contestació a la llei estatal, de la mateixa manera que estan preparant una llei de comerç per contestar la normativa estatal,
o sigui,
el decret llei que decretava una llibertat horària que en teoria era en positiva per activar el consum en un moment en què el consum està com està. És a dir, si una cosa és la intenció però l'altra al final és el que acaba passant en la realitat, i vull dir, des de Catalunya s'entén, o com a mínim el govern de la Generalitat entén que això sí que és, vull dir, que sí que és un nou atac a Catalunya, és a dir, Ho dic perquè hi ha moltes formes de veure-ho i des d'aquí al final es veu així. Això com es contesta?
Jo...
És a dir, perquè al final estem parlant de que a Catalunya, segons l'última enquesta del CEO, el 10% dels ciutadans li preocupa el tema de la independència, però és el quart problema, és a dir, no és ni el primer ni el segon, que continuen sent l'atur, la crisi, com reactivem l'economia.
Clar, a mi m'ha agradat perquè, bueno, has dit Catalunya ho veu així, després al final has dit el govern de Catalunya. Mm-hmm. Això està clar, o sigui, només ho veu el govern de Catalunya. Al final, els ciutadans, quan tu vas a peu de carrer, tots som ciutadans, tots tenim família, tothom et diu, home, hem d'acabar potser amb aquesta hiperdimensionada administració. Quan dic administració, estic parlant de totes les administracions en general. S'ha acabat, doncs, de que tothom tingui cotxe oficial, s'ha acabat que hi hagi cents d'empreses públiques. Empreses públiques, estic parlant només de municipis, perquè sabem que molts ajuntaments tenen moltes empreses públiques, però també les generalitats o les comunitats autònomes i també l'empresa, l'Estat. Per tant, ens hem de racionalitzar perquè nosaltres hem demanat molts esforços aquests anys amb els ciutadans espanyols i catalans que es racionalitzessin, no? I per tant l'administració l'hem de racionalitzar. Per què? Pues per complir també el dèficit, també per començar a complir aquest valor de que no podem gastar més del que ingressem, de que una de les mesures que porta aquesta llei és justament que no es pot pressupostar alguna cosa si no hi ha els diners en aquell departament. I això és que ho fa qualsevol empresa i qualsevol família. Doncs, per tant, portar aquests valors del sector privat en el sector públic és molt important. I jo penso que el govern de la Generalitat es pot posar en els seus 13, però al final demostrarà que la ciutadania li està reclamant realment que l'hem d'aprimar per optimitzar i donar millor servei. I tots sabem, doncs, que hi ha moltes coses duplicitades, però això no vol dir que la Generalitat perdrà competències, ans al contrari. O sigui, l'estat d'autonomia per part del Partit Popular i del govern d'Espanya no està en discussió, sinó l'únic que està en discussió és entre tots decidim qui tindrà la competència i enfoquem bé cap a aquella administració els diners perquè la competència es desenvolupi bé. Ja està. Ara, clar, aquí el govern de la Generalitat, no els catalans, s'ho prenen tot com, oh, això és anar contra nosaltres. Bé, és que ells es pensen que Catalunya és d'ells i Catalunya és dels 7 milions i mig de catalans.
Veurem si arriba a bon port, però bueno.
Estic convençut.
Amb aquest títol que vos he dit, que el govern de Catalunya es pensa que Catalunya són ells i no hi ha ningú més que ells, resulta complicat. Joan Carles Valero, vinga.
Sí, jo volia canviar de terç, encara que dintre de la mateixa, diguéssim, conversa dinàmica. No? I dinàmica de,
doncs
aquí a Catalunya. Anem a veure, hi ha un estat d'opinió generalitzat de que, bueno, el procés, no?
El procés cap a Ítaca.
Sí, l'independentisme com la solució de tots els mals, no? Llavors ja se n'arbola un dret, el dret a decidir, no? Que vol dir el dret a decidir separar-se d'Espanya, no? I llavors el seu partit, el PP, està invocant, començarà ara una campanya, enarbolant un altre dret que és prioritari el de decidir, que és saber, no? Llavors jo li vull fer la mateixa pregunta, però en la seva doble condició com a, diguéssim, dirigent del PP de Catalunya, però també com a vicepresidenta tercera del Congrés dels Diputats, perquè el Congrés dels Diputats és la institució depositària de, doncs, de la sobirania dels catalans i tots els espanyols, no? Llavors, què faran vostès perquè els ciutadans de Catalunya, i de tota Espanya també, però en especial de Catalunya, sàpiguin per poder decidir?
Bueno, primer que tot...
Bueno, per poder decidir, no en el sentit de tenir que anar a votar, sinó que tinguin un coneixement exacte dels, del moment en el que estem visquent i en el moment i el que ens estem jugant, no?
I que hi ha una altra cara de la moneda de la que ens estan venent des del govern de Catalunya.
Les conseqüències de qualsevol decisió sense meditar el govern.
S'ha de tenir tots els elements. Senyora Montserrat.
Sí, bueno, primer de tot, si nosaltres aquesta campanya que ara volem engegar és el dret a ser, o sigui, s'ha acabat ja perquè moltes vegades sents moltes mentides des del sector polític nacionalista o independentista sobre, o sigui, ens han inculcat, no, l'Espanya ens roba, quan realment Espanya ens està ajudant. No oblidem, doncs, que la Generalitat està en quiebra i qui està pagant les factures a final de mes, doncs, de la Generalitat és en aquests moments el govern d'Espanya. I siguem sincers, aquesta campanya del dret a saber el que posa és datos objectius, datos reals, no? I com per exemple, pues que els quilòmetres de peatge a Catalunya, però que són de l'Estat, paguem 11 cèntims al quilòmetre, tenim 463 quilòmetres de peatge de l'Estat aquí a Catalunya, i en canvi tenim 163 quilòmetres de peatge català, però en canvi el preu del quilòmetre de peatge català va entre 23 cèntims al quilòmetre a 53 cèntims. Els 53 cèntims és els túnels del Garraf i túnels del Cadí, i les altres bueno, són repartides amb totes les que tenim. Aquesta és una realitat, i per tant, quan ens diu Espanya ens roba, bueno, doncs mira, Espanya aquí té uns peatges que justament són més baratos que els catalans, no? O com per exemple que actualment el govern d'Espanya té un sistema de finançament alternatiu als bancs, doncs perquè tots sabem que no està arribant el finançament a les petites i mitjanes empreses i a les famílies, i que el govern d'Espanya, doncs, tenim línies com l'ICO, tenim les línies de l'ICO IFEX, tenim CEDETI, que CEDETI és el Departament d'Indústria que dona diners, doncs, per I+D+I, després tenim COFIDES, ENISA i CERSA, que són empreses públiques de l'Estat que donen finançament. Per exemple, CERSA don avals a les empreses que els bancs els demanen avals i no poden tenir avals, no tenen accés a avals, no? Doncs estem expliquem en aquest dret a saber realment totes les línies de finançament i els diners que està posant el govern d'Espanya per que tinguin liquidez les petites i mitjanes empreses, també el pla de proveïdors, i després ho comparem amb què està fent la Generalitat perquè les petites i mitjanes empreses catalanes tinguin finançament. I veus el resultat, i és que realment, a dia d'avui, les empreses catalanes s'estan finançant amb diner de tots, no? De públics, però del govern d'Espanya, cosa que l'Institut Català de Finances realment té una línia molt petita de finançament. Després, doncs, aquest dret a saber doncs porta doncs tot de datos objectius de lo que està passant de veritat, no? I que és necessari perquè tots siguem, no? Tots siguem coneixedors de la veritat i de com ens estan enganyant els polítics nacionalistes i independentistes, no? Llavors, com ho farem aquest dret a saber? Doncs fer-ho arribar a través de les redes socials, i també doncs estem fent uns microactes que ja hem començat, uns microactes per doncs tota la geografia catalana. Hem començat prioritzant pels municipis que tenim més de 20.000 habitants i anirem baixant i arribarem als 940 municipis de Catalunya, i això ho estan portant a terme els nostres diputats tant nacionals com autonòmics catalans, diguéssim, del PP de Catalunya, doncs a tot el territori català, doncs fer arribar la veritat del dret a saber, no? O sigui, s'ha acabat ja, de que Espanya ens roba. O sigui, siguem sincers, per exemple, el tema de les pensions. A dia d'avui, els cotitzants catalans, no? Tots els que cotitzem a Catalunya, doncs aportem 2.400 milions d'euros pels pensionistes catalans. I, en canvi, els pensionistes catalans consumeixen anualment 3.800 milions d'euros. Per tant, tenim una diferència de 1.400 milions d'euros que ens ho està pagant el resto d'Espanya. I això no s'explica, però no es vol explicar. Doncs expliquem-ho. Per què? Perquè estem en un país que és un estat d'autonomies i que hi ha la quota de solidaritat. I a vegades nosaltres som solidaris, però avui en dia, per exemple, en tema de la societat social, estan sent solidaris les altres comunitats autònomes. Jo sempre dic que no es pot territorialitzar l'impost. Jo pago, o sigui, l'impost és els paguen les persones, no els territoris, el pago jo, no? I al final, a mi moltes vegades em diuen, ai, per què un AVE a Galícia? Només a Catalunya? No, jo com més aviat arribi l'AVE a Galícia i arribi l'AVE a Extremadura, més aviat es podrà desenvolupar i desenvolupar econòmicament aquella zona, i més aviat ells seran una economia productiva i aportaran quota solidària a tots plegats. O és que oblidem que fins ara hem sigut receptors dels fons europeus, perquè estem al sud d'Europa, no? Hi haurà un dia, si Déu vol, bueno, es preveu el 2016 que haurem de començar a portar nosaltres quota solidària a l'est d'Europa. O sigui, jo tinc moltes ganes, o sigui, voldrà dir que Espanya ja està igualada a una Alemanya, a una França, i per tant jo sóc la primera que estic interessada en que Extremadura com abans millor, que Galícia abans millor, que Andalusia abans millor, estigui igualada a Catalunya i que desapareixi la quota solidària, perquè tots estem igualats, tots tenim els mateixos drets i les mateixes oportunitats, i que llavors serà quan ens començarà a tocar ajudar a l'Europa de l'est. Clar, aquest sentit d'independentisme és al·lucinant, perquè quan siguem, que no ho serem, Catalunya independent, Barcelona haurà de donar quota solidària a la Vall d'Aran. O és que es pensen que Barcelona donarà quota solidària a la Vall d'Aran? Sempre hi haurà solidaritat.
I districtes a districtes, també.
I districtes a districtes. Compte. És que al final jo sempre dic que som una família, a casa meva. Pues si tinc una germana que està al paro, pues entre els altres germans estem donant quota solidària a la meva germana que arribi a final de mes i que pugui pagar la hipoteca, no? O sigui, per tant, jo penso que en un món globalitzat tot el que estem vivint aquí a Catalunya no té cap sentit, i estic convençudíssima i sóc superoptimista que els ciutadans de Catalunya això ho veuran, que això no ens porta enlloc, i la gent anirà canviant de pensament. I per tant, una de les eines que el Partit Popular, no, vol fer és aquest dret a saber, no, que la gent sàpiga i que tinguin les fonts. Escolti'm, això ho han tret d'aquí, això és veritat, que el peatge és més car el català que l'espanyol aquí, és cert. I llavors ells diuen, no, però és que això és perquè Espanya en roba. No, miri, i li tornaré a explicar, les pensions, a dia d'avui qui te les està pagant, qui està portant 1.500 milions a les pensions catalanes, és és el resto d'Espanya, perquè per ara són deficitàries. I anar fent, i anar explicant, i els farmacèutics qui els paga? És el pla.
És qüestió d'anar picant pedra, no, senyora Montserrat?
Bueno, però ho hem de fer-ho. No?
Esteu escoltant el Converses de les emissores de la cadena COPE a Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, en companyia del Joan Corbera, de Leandro Lamor, la Sònia Domènech, el Joan Carles Valero, el Daniel Arassa i la protagonista d'avui, la senyora Dolors Montserrat, dirigent del Partit Popular Catalunya i també vicepresidenta tercera del Congrés dels Diputats. Quedava per preguntar aquesta primera ronda al Daniel Arassa. Doncs aquí tens la paraula i el micròfon.
Sí, jo crec
i el Leandro, que ara de tu ja li arribarà.
No, jo crec que ha dit vostè coses molt interessants, en el sentit de dir de que aquest Espanya ens roba té unes quantes llacunes importants, no? I que val la pena explicar-les, però per què tan poc feeling el Partit Popular a Catalunya, vull dir, a nivell global? Vostè com veu aquesta causa? I el situaria, en primer lloc, dona la impressió de que vostès expliquen coses però que no arriba a la societat. Potser els mitjans de comunicació, però també perquè pel que sigui no arriba. Això mateix ha dit una cosa molt interessant, 1.500 milions més anuals per part d'Espanya en conjunt sobre Catalunya. Per altra banda, hi ha un aspecte que és, per exemple, la situaria, ha sortit abans, la senyora Llanos de Luna, la delegada del govern a Catalunya, que no és una persona que sembla allò que sigui molt ben rebuda en general, perquè fa posar les banderes, tot això.
No, perquè fa complir la llei.
Sí, fa complir la llei. El que passa és que dóna la impressió de que fins té una hostilitat globalitzada. Llavors, una mica, per què es produeix aquesta no enllaç del PP en Catalunya, o per què és incapaç potser el PP d'entendre Catalunya? És a dir, per exemple, de dir, per exemple, hi ha un aspecte que vostè també ha esmentat fa un moment, de dir, les diputacions, escolti, per què no les vegueries no trenquen res respecte a les diputacions? Són unes diputacions més, entre les diputacions, substitució, però que en tot cas enllacen a l'estructura que pot ser una estructura catalana. Per què el PP a tot diu no? És una sensació a Catalunya de que el PP a tot diu no, i aleshores, encara que algunes parts, aspectes, tinguin raó, els ciutadans de Catalunya serà que no se la creguin. Per què?
Bueno, jo discrepo, eh? Tot, perquè sóc catalana, no? I quan dius, bueno, el PP no entén Catalunya, com vols que el PP no entén Catalunya quan el PP és de Catalunya? És un partit més de Catalunya, siguem sincers. O sigui, això és un estigma que ens han volgut crear els altres partits polítics, doncs perquè els interessa, i punto. I això és així, és una vessant electoral, un criteri electoralista dels altres partits polítics. Però quan dius que no som ben vistos o no tenim bon feeling amb la ciutadania, això no és cert. Per què? Perquè ho demostren els resultats electorals. Al final, el Partit Popular de Catalunya, aquestes últimes eleccions, que van ser unes eleccions que va participar moltíssima gent, un 70% de l'electorat, no?, de la gent va anar a votar.
Les autonòmiques, el 25 de novembre.
Parlo del 25 de novembre d'aquest any passat, un 70% dels catalans van anar a votar, no? I vam treure 19 diputats, socialistes, 20, i Esquerra, 21. D'Esquerra a Partit Popular només ens diferencien 35.000 vots, i de Partit Popular als socialistes ens diferencien 54.000 vots, que no és res, és la... Bueno, són dos pobles que amb els
que els socialistes van tindre una tragèdia.
Però al final la llista més votada, que va ser amb Convergència i Unió, i després ja venen de cop un bloc de tres partits,
sí.
I han deixat de ser un partit residual a ser un partit centrat, o sigui, important, perquè estem en el bloc de tres partits que només ens diferencien 35.000 vots. I per què Esquerra Republicana se'l considera millor que el Partit Popular si al final només els han votat 35.000 vots més? Perquè interessa a ells estigmatitzant-se i dir que nosaltres som anticatalans. I baix cap concepte, el Partit Popular de Catalunya és anticatalà. El Partit Popular de Catalunya és profundament català i profundament espanyol. I ho deia, i ho diem sense complexos, no som gent ambigua, sinó que nosaltres defensem la llengua, la cultura catalana, però també defensem la llengua i la cultura espanyola, i defensem l'empresariat català i defensem l'empresariat espanyol a Europa i al món. I ara ens dius, bueno, però la gent potser no té massa simpatia. Pues trobo que per no tenir simpatia, pues anem creixent, anem consolidant resultat i anem pujant. És cert que no fem grans pujades, però jo personalment prefereixo no fer gran pujada i després fer també una baixada important, com sempre fa Esquerra, que Esquerra és una muntanya russa, ara puja, ara baixa, ara puja, ara baixa. El Partit Popular està consolidant i pujant, consolidant i pujant, consolidant i pujant. Per què? Perquè jo penso que la gent ens està veient un partit centrat, sensat, defensor de Catalunya i d'Espanya, que parlem sense complexes aquí, allà i més enllà. Jo puc dir el mateix que estic dient aquí a Vic, a Berga, que a Santa Coloma de Gramenet, dic el mateix missatge. Saben que no som gent amb contradictòria, que ara diem sí, el bilingüisme, i ara no, ara només monolingüe. No, saben que nosaltres som catalans, espanyols, que som a favor del trilingüisme o el bilingüisme, que som a favor, doncs, de la unitat d'Espanya, de treure Espanya de la crisi i de Catalunya de la crisi, de creació de llocs de treball. Saben que nosaltres som un partit liberal, I en canvi sí que és cert que, bueno, que hi ha altres partits que no saben ben bé on són, començant per Convergència i Unió i començant doncs, pel Partit Socialista, no? Ara sí que el Partit Popular ha de fer un gran esforç, i és el que estem fent, és d'arribar a tots els 940 municipis, i és cert, nosaltres només tenim 500 regidors a tot Catalunya, que aquests 500 regidors no tinguin a 500 pobles, sinó que estan a meta menys, i per això el nostre gran objectiu per aquest 2015, que hi ha les eleccions municipals, i també pel 2019, que seran les següents municipals, és cada vegada estan més implementats en el territori, i anar creixent de mica en mica. Ahir mateix jo vaig estar ministral de Montserrat i bueno, vam aconseguir, no tenim candidat, i vam aconseguir pues, una candidata de 27 anys molt maca, molt trempada.
Això és com una pica en Flandes, no? Els bueno, senyors clar, de Catalunya,
sí, i per això hi hem d'anar creixent, o sigui, ens hem de moure només a l'àrea metropolitana.
Montserrat, vostès, tindré el monestir de Montserrat, déu-n'hi-do, eh?
Molt bé.
No m'ha contestat, Llanos de Luna. Llanos de Luna.
Discrepo també, o sigui, és un altre cop electoral. Ells consideren, com que les forces de l'ocupació, és com, el govern d'Espanya, aquí en Catalunya està representada per aquesta senyora, i com que ells consideren que Catalunya és independentista, i són ells els independentistes. Catalunya no és independentista. 100 milions i mig de catalans. No,
el govern de la Generalitat té 5 delegats, també, de partits pel territori. És a dir,
incluït una Barcelona, sí. Una Barcelona, la província de Barcelona.
Quan es parla de que estem... No, multiplicant l'administració, això vull dir...
No, però el que passa, poder sonyar també que abans alguns altres delegats del govern havien fet d'excessió de responsabilitats i de competències, i en canvi la senyora Llanos de Luna es fa respectar i fa complir la llei. I això a alguns no els agrada.
Ara anava a dir, l'altre dia, amb un mitjà de comunicació, parlàvem també de la García Valdecas, i vaig dir, sí, home, ningú se'n recorda realment de la persecució que li van fer amb la senyora García Valdecas, a Pau Descansi, i el que li estan fent al senyor Llanos de Luna, simplement per ser del Partit Popular i perquè som el partit que ara governa a Espanya. Però realment moltíssima gent està aplaudint de pobles, està aplaudint que la senyora Llanos de Luna faci complir la llei.
Escolteu, i no fa pas gaires setmanes que la senyora Llanos de Luna va trucar a una ajuntament i dir, escolti, vostès no tenen penjada la senyera al balcó de l'Ajuntament. Tenen la bandera d'Espanya i no tenen la senyera. No estan complint vostès la llei, per uns i pels altres.
Una competència de la delegació del govern... Un segon. Una competència de la delegació del govern és vetllar perquè els diners dels municipis estiguin ben utilitzats i no passi com va passar, per exemple, amb els trens... independentistes
de Girona.
Llavors, això. I una altra cosa és que molesti.
En fi. Exactament. Leandro, vinga.
Sí, a mi m'interessava, vostè que fa molta política a Madrid, doncs saber si realment en aquest moment hi ha ponts oberts entre el govern d'Espanya i el govern de Catalunya. Hi ha consellers que hablen amb ministres de manera habitual, el senyor president del govern Rajoy i el president del govern Mas parlen més del que oficialment apareix. Els canals estan oberts o estan els ponts trencats, com a vegades fa la impressió des de Catalunya?
Per la part del govern d'Espanya, per part del Partit Popular a nivell nacional, els ponts estan oberts i es demostra, per exemple, en cada sessió de control, que cada dimecres hi ha sessió de control, com per exemple doncs un Cristóbal Montoro va dir ben clar que ell estava obert a parlar, no, del tema del dèficit. Del dèficit asimètric, no? Per Catalunya i per altres comunitats autònomes que ho necessiti. O, per exemple, el ministre Huert, com aquesta setmana a tots els consellers d'educació de tot Espanya, dir, estic obert a parlar de si hem de rebaixar o pujar no, el límit de nota pel tema de les beques. El propi president Rajoy, tant en el debat d'investidura com en el debat de l'Estat de la Nació, com en els dos debats del Consell d'Europa, ho he dit ben clar, que està obert a escoltar totes les comunitats autònomes i expressament a Catalunya. Per tant, els gestos i la comunicació no verbal i verbal del govern d'Espanya és que estem oberts.
Però jo no em referia a la disposició, sinó si realment s'està parlant.
Sí, s'està parlant, per exemple, ho demostra aquesta setmana, no?, l'acord que es va arribar a Renfe amb el govern de la Generalitat, no?, amb el conseller Santi Vila i la pròpia ministra Ana Pastor. Estem convençuts que, per exemple, amb la desgràcia que ha passat a la Vall d'Aran, s'arribarà a un acord entre el govern de la Generalitat i el govern de l'Estat doncs, de poder solucionar tots els desperfectes que ha passat a la Vall d'Aran. Per tant, el president Mariano Rajoy fa pocs dies ha estat, el dissabte passat va estar aquí a Catalunya, a Tarragona, després va venir també fa dos dies dues setmanes en la fira de l'automòbil, per tant té una, fa també tres setmanes que va estar a Sitges amb els empresaris, o sigui, en tres setmanes ha vingut tres cops el president Mariano Rajoy aquí a Tarragona, aquí a Catalunya, sense cap tipus de problema, no? Per tant, la disposició del govern d'Espanya és estar obert a fer ponts de diàleg i que el dia a dia s'està treballant doncs, per les relacions amb Catalunya. Per exemple, tothom diu, ah, és que el govern d'Espanya no inverteix res en Catalunya. Mentida, som l'única comunitat autònoma que tenim 4 estacions d'AVE i les 4 províncies. Aquest pressupost del 2013 s'inverteixen 1.065 milions al corredor mediterrani, des d'Algeciras fins a dalt a la frontera, però 1.065 milions que suposa el 23% de les inversions del Ministeri de Foment i que la gran part se l'emporta Catalunya. Ara s'està licitant ja el tercer carril que va des de Tortosa, bueno, no, diguéssim, des de les Terres de l'Ebre fins a Sant Vicenç de Calders pel tercer carril, no, del corredor mediterrani. Per tant, s'està fent moltíssima feina, no? Jo sí que veig des d'aquí del govern de la Generalitat com qualsevol cosa molesta i en seguida doncs tots són recursos de no, inconstitucionals o tot és sempre un agravi i contra, no, el govern d'Espanya, no contra Catalunya, sinó sobretot contra el govern d'Espanya, no? Jo penso que el que ha de fer el govern de la Generalitat quan els ciutadans ho estan passant tan malament, els ciutadans el que sempre et reclamen és dir, porteu-vos-ho bé i treballeu per Catalunya i per Espanya, torneu a donar llocs de treball, torneu a donar confiança, torneu a tornar tranquil·litat, sossiego, i a veure si ens en sortim com abans millor i ens en sortirem com abans millor junts. Per tant, no us discutiu més, no? I jo estic tranquil·la, i convençuda, no per si el Partit Popular, estic tranquil·la i convençuda que el Partit Popular a nivell nacional i del govern d'Espanya ho està fent bé, no està crispant a Catalunya. Al contrari, està obert a tot i està ajudant amb tot el que pot, no? T'ho demostra, però ja et dic, el dèficit asimètric, t'ho demostra el FLA amb 12.000 milions d'euros, t'ho demostra aquesta setmana l'acord amb Renfe, t'ho demostra amb els ajuts cap a la Vall d'Aran. Ah, bueno, Espanya està fotent els catalans.
I paguen factures i paguen algunes nòmines, també, sí, perquè tenim entesos. Esteu escoltant el Converses a les emissores de la cadena Còpia Catalunya i Andorra, aquest dissabte en companyia de la senyora Dolors Montserrat, vicepresidenta tercera del Congrés dels Diputats, destacada dirigent del Partit Popular de Catalunya. Estem fent programa, Converses, amb el Joan Corbera, Leandro Lamor, Soni Domènech, Daniel Arasa, Joan Carles Valero, d'ABC, que és el que pregunta ara. Joan Carles?
Sí, jo voldria en aquests moments també fer un canvi de... Terç. Hem parlat d'enquestes, no? Portem, em sembla que 15 dies parlant, no més, des de que va publicar...
Ja la del periòdico i la del dijous o del CEO.
Sí, que una mica és... Un,
que són semblants.
Calcades, no? La qüestió és que sembla que anem a passes agigantades cap a una italianització almenys de l'espectre català, no? També d'Espanya, però bueno, en aquest cas estem parlant de Catalunya, no? Vull dir, voldria una mica la seva opinió cap a aquesta deriva i després una altra reflexió de que sembla també la composició del Parlament de Catalunya que resulta d'aquestes enquestes un calco del Parlament català de l'any 32 del segle passat. Vull dir, què pensa d'aquesta qüestió?
En primer lloc, de les enquestes, penso que el president Mas és el millor candidat d'Esquerra Republicana, perquè realment Esquerra Republicana sense fer res, no? I el Mas tot el dia, no? Els peus d'Esquerra Republicana, l'únic que està fent el senyor Mas és fer-los una gran campanya amb Esquerra Republicana, no? Però al final, el que està passant amb Esquerra Republicana i amb Convergència i Unió és que tots, o sigui, aquests dos partits encara estan arruïnant més a Catalunya, perquè no oblidem que no hi ha pressupostos encara aprovats a la Càmera i el 25 de novembre ja fa 7 mesos podríem dir, van haver-hi eleccions i no hi ha pressupostos a la Càmera, no han tingut la capacitat per fer uns pressupostos i per tant pensen, sobretot Esquerra Republicana pensa en l'electoralisme pur i no pensa en Catalunya, tant diu que pensa per Catalunya, no hi pensa, perquè si realment fos responsable quan va pactar el govern de la Generalitat amb Convergència i Unió, el que tenia que haver fet primer és, va, fem els pressupostos i tirem endavant Catalunya i desencallem Catalunya, no?, pel bé de tots els catalans. Per tant, els senyors d'Esquerra Republicana només miren per ells. I després també veiem que sobre que hi ha pressupostos, l'únic que s'ha fet és pujar els impostos, no? O sigui, i al final l'impost de transmissió, no?, d'una venda d'una casa puja d'un 8 a un 10%, després veiem com l'impost del joc baixa, o sigui, una cosa curiosa, o sigui, es premia la gent que pot anar a un casino a jugar i en canvi es castiga una família que es pugui vendre una casa, o fins i tot doncs, també es castiga els familiars que hereden quan se'ls mor els seus pares, no?, perquè l'impost de successions l'any que ve doncs, també pujarà i ja ho han anunciat, no? També doncs, carreguen l'impost dels dipòsits bancaris. Al final d'aquest govern d'Esquerra Republicana i Mas només tenim una puja d'impostos, no tenim pressupostos, no tenim cap tipus de reforma tipus pues, l'oficina de col·locació, no? O sigui, el servei d'ocupació de Catalunya, no tenim la llei d'emprenedor, no tenim llei de transparència, no tenim absolutament res. L'única llei que s'ha aprovat és la de discapacitats i accessibilitat, no? Que és una bona llei, no? Però aquesta és l'única llei que s'ha aprovat en aquests 7 mesos en el Parlament de Catalunya. És molt fort i molt greu, i estic convençuda que els ciutadans això ho veuen, no? I ho aniran veient, i per tant els resultats que es puguin treure a les futures eleccions castigaran molt a Convergència i Unió per no capitanejar a Catalunya i treure-la de la crisi, no? Per tant, jo penso que aquestes enquestes veurem d'aquí 2 anys, quan hi hagin eleccions, què és el que passarà, no?
De control de la despesa, sense anar més lluny, li parlo de les liquidacions de gener a abril, liquidacions fetes pel Ministeri, en les que s'evidencia, perquè són números, i vostè n'ha fet referència a números, on, per exemple, l'Estat està gastant un 10% més, o sigui, incrementant un 10% la despesa de personal i d'adquisició de béns i serveis, en canvi la Generalitat l'està retallant un 20%. O és el cas, per exemple, de les inversions. L'Estat les està retallant, inversions reals, em refereixo. L'Estat les està retallant de l'ordre del 25% i la Generalitat del 73%. Em refereixo que no reconeixer l'esforç que està fent Catalunya en retallades, deixant al marge aspectes polítics, identitaris, etc., basant-nos només en els números. No reconeixer aquest esforç i haver de sentir la cantinella constant de tots els consellers autonòmics del PP criticant que a Catalunya se li vol fer un trato favorable i que no és possible establir un dèficit fiscal, home, té un component, diguem-li, com sentimental, de poca empatia. Em refereixo a aquest àmbit. No sé si ho adverteix, que a vegades fa la sensació que falta carinyo i el roce...
Sí, falta molt de carinyo des del govern de la Generalitat.
També, segur.
Jo diria, o sigui, primer tot deies doncs, que Catalunya està fent grans esforços. Qui realment està fent grans esforços són tots els catalans, no? Però el govern de la Generalitat, diguem que està fent esforços amb el que ell considera no prioritari. O sigui, al final, aquest any, l'11 de setembre d'aquest any, no? Ara s'ha posat a concurs públic les idees, no? Per com serà l'11 de setembre del 2014, i es gastarà només per les idees, l'execució no, per les idees, 900.000 euros. Continuem tenint 40 ambaixades, o sigui, 40 oficines comercials catalanes a 26 països, però 40 oficines comercials, quan realment doncs, ja ens fa la feina, i des de la llei nova de reforma que hem fet de la política exterior han dit doncs, que totes les autònomes es poden integrar dins de les estructures doncs, de les ambaixades i oficines comercials d'Espanya. Per tant, ells estan retallant amb el que ells consideren, però en canvi amb una cosa no prioritària que no don de menjar, com pot ser una celebració de l'11 de setembre, però al final la celebració de l'11 de setembre és un sentiment, i els 7 milions i mig de persones el celebren pues, bueno, pues, escoltant un manifest, cantant habaneres, cada poble celebra de la seva
manera. Sense ganes de fer d'advocat del diable, no, per exemple, però... quan s'ha gastat l'Estat amb les celebracions de la Pepa? Sembla que van ser 8 milions d'euros.
Amb l'acord de tothom, però,
Sí,
diem-ho també de tot. Quan... O sigui, clar, una cosa
quines,
és gastar-se 900.000 euros...
I el senyor Junqueras ens ho va dir aquí, que ens va sorprendre molt i que l'hem de creure, si més no, o sigui, ells venim de números, que quin és el cost del que s'anomenen ambaixades, que són en realitat oficines, perquè no tenen la categoria d'ambaixades ni molt menys, ni com a nom formal, ni com a infraestructura, com si fos un segon pis amb un barri de Miami, vull dir, anem a veure de què parlem. El cost de les 54, entre cometes, ambaixades de la Generalitat equival al cost anual de la neteja del Ministeri d'Afers Exteriors espanyol.
Això no és cert. Això li porti el pressupost de la Generalitat de l'Estat i això no és cert. I a mi em sorprèn que polítics tinguin que siguin tan agosarats i que puguin dir unes mentides com aquestes. Això no és cert. I llàstima vostè ara m'ho pregunta, però si no ara li deixaria els pressupostos generals de l'Estat i vostè veuria que això no és cert. Però diu, vostè ha dit doncs, que fan grandíssims esforços la Generalitat. Escolti, retallem amb el que no és prioritari i amb el que no don de menjar a Catalunya. Retallem amb aquests 900.000 euros només d'idea de com se celebrarà l'any que ve l'11 de setembre i després vindrà l'execució d'aquesta gran festa. Una festa que només participarà aquesta festa la meitat dels catalans, uns quants catalans. Fem festes, perquè al final la bandera que és de tots és la senyera, no és l'estelada. Per tant, fem una festa que siguem tots representats, perquè els catalans hi som tots, i els diners públics són de tots, perquè jo també pago els meus impostos aquí a Catalunya, i jo també vull una festa, perquè l'11 de setembre també és la meva festa. La senyera és la meva bandera. I per tant jo vull celebrar una festa que representi a tots els catalans, amb els diners de tots. Si no, que faci una festa de la senyera, de l'estelada, Esquerra Republicana i Convergència, que ho pagui amb els seus diners, però no amb els meus i no amb el rest dels catalans. Per tant, clar, llavors parlem llavors de dedicar aquests diners a el que realment importa amb els catalans, que és sanitat, educació, l'estat de benestar. Paguem les factures amb els farmacèutics, que els pobres estan tancant cada dia farmàcies aquí a Catalunya. Paguem amb el tercer sector social d'aquí a Catalunya, que no se'ls estan pagant les factures, factures que deu la Generalitat i que les estem pagant a través del FLA. Els farmacèutics ens han vingut a veure i li han dit al senyor Montoro, el senyor Montoro, pagui'ns vostè directament les factures a nosaltres i vostè li descompta després a la Generalitat. Grans esforços ho fan justament amb el que importa amb els ciutadans i en canvi no fan grans esforços de retallades amb el que només importa a uns quants dels ciutadans. Governem per tots, perquè el govern de la Generalitat, li agradi o no li agradi amb el senyor president Mas, és ell ha de ser el president de tots els catalans, són només d'uns quants.
Els han trucat els farmacèutics, doncs, a vostès, perquè sí. Els hi arreglin les...
Ah, home, és un sector que ho està passant molt malament.
No,
vostè és conscient que la situació es canyen, vostè, el senyor Montoro, es escanyen
no, de la Generalitat? No, i ara li contestaré. És lògic que estem en un moment que, bueno, que vam gastar més del que teníem, tant aquí a Catalunya com a Espanya, tots. Vam gastar més del que teníem. Jo, i que a casa, si jo abans cobrava 2.000 euros al mes, ja en cobro 1.000, ara he de retallar, i jo m'hauré d'anar amb un pis més barat de lloguer i que gasti menys llum i que m'he de treure de, no sé, l'escola concertada, m'he d'anar amb una pública i he d'anar, no sé, al gimnàs, m'he d'anar corrent en vez d'anar amb un gimnàs, doncs el mateix ha tingut que fer el govern d'Espanya i el mateix ha de fer el govern de la Generalitat i han de fer totes les 17 comunitats autònomes. I llavors, l'únic que diu el senyor Montoro és dir, escolti, si la Generalitat aquest any ha tancat amb un dèficit de 1,97, jo... I és cert que jo et vaig exigir l'any passat que aquest any tanquessis amb un 1,2, entenc que tu no puguis tancar amb un 1,2, però no em demanis que et doni més dèficit del que vas gastar l'any passat, que te'n vagis a un 2,1. Aquest any intentarem trobar doncs, 1,7, 1,5, que és el que ara es parlarà. Escolta, tots estem fent esforços i la Generalitat també els ha de fer, i per tant jo penso lògic, i és que és superlògic i just, que la Generalitat aquest any tingui un dèficit inferior al que va tancar aquest any, ara. Que no sigui l'1,2, que potser sí que era massa baix, però que no sigui ara un 2,1, perquè la Generalitat té ganes ara de gastar doncs, 900.000 euros amb la independència del setembre, que només representa a uns quants catalans. No, gasti vostè de la seva campanya electoral, dels seus diners, de la Convergència Unida i Esquerra Republicana.
Doncs vinga, recta final del programa. Ens queden ja, doncs, molt poques minuts, 8 concretament. Doncs vinga, Leandro,
endavant. Parlàvem del tema del dèficit, tiene que... En sentit, el govern d'Espanya ha proposat doncs consensuar un sistema en què les comunitats autònomes es pacti un dèficit que sigui asimètric, no?, en funció de les característiques de cada autonomia. Però sí, en aquest sentit, i abans ho comentava el Joan, sí que hi ha hagut presidents de comunitats autònomes governades per el Partit Popular en alguns casos que han tornat a parlar i de que si Catalunya pot sortir beneficiada, pot tenir un tracte preferencial. En aquest sentit, el PP de Catalunya, que ha aprovat en un congrés que Catalunya necessita un finançament singular i que reconeix que hi ha un dèficit, actuarà o parlarà o farà una mica de... intentarà trencar o intentarà convèncer altres autonomies governades per el PP de que la situació de Catalunya és la que és i que és necessari arribar a un consens entre totes les autonomies que contempli una simetria en el compliment del dèficit.
Bueno,
a qui s'implicarà el PP de Catalunya?
Bueno, està implicat, la nostra presidenta Alicia Sánchez Camacho doncs està implicada a nivell, clar, ella no és presidenta d'una comunitat autònoma, no? Ella és presidenta del Partit Popular
de Catalunya per tant... tal d'informar i de...
Sí, sí, sí. Això sí, això, o sigui, la presidenta ho fa.
Fer pedagogia, sí.
Però és que no fa falta, penso, fer pedagogia, o sigui, el govern d'Espanya i el propi ministre Montoro té clar que s'ha d'ajudar totes les comunitats autònomes, però està claríssim que tampoc no podem premiar i ara amb una... per exemple, no? Castigar a una comunitat autònoma que ho ha complert de rajatable i, en canvi, premiar a un que no ho ha complert de rajatable. I, per tant, els que han fet bé, pues, no, o sigui, se'ls demanarà l'esforç que toca, que no serà, o sigui, no serà un gran, no serà encara més esforç, i en canvi amb el que no ha complert, ala, pues, si l'any passat vas tancar amb 1,97, ara tanques un 2,2, perquè us ho deia abans, si jo cobro 1.000 euros, abans de cobrar 2.000 i ara en cobro 1.000, i ara he tancat el dèficit a 1.200, no, ara com que continuo cobrant 1.000, tanquin el dèficit de 1.500. Home, no, ara el normal seria que si jo em cobro 1.000, doncs que tanqui el dèficit de 1.000 per anar retenent i anar aconseguint un dia que no degui res al govern d'Espanya i que no degui res a Catalunya, perquè, siguem sincers, o sigui, govern d'Espanya, o sigui, els espanyols, Espanya, té un deute de 985.000 milions d'euros. Això ens va deixar el govern de Rodríguez Zapatero, no ho oblidem. I 985.000 milions d'euros és tot el PIB nacional que produeix totes les empreses espanyoles a Espanya en un any. I això, doncs, clar, posa-ho a cada un amb les seves comunitats autònomes. Clar, això és un deute per generacions i ens ho prenem tots plegats en sèrio i aprimem l'administració amb el no necessari, com per exemple les duplicitats d'administracions, que per mi i pel particular la duplicitat és que Catalunya tingui també ambaixades quan el govern d'Espanya ja en té i a dins de les ambaixades espanyoles ja estan incloses les oficines comercials de les comunitats autònomes, o fer una festa de 900.000 euros que només representa uns quants, quan realment, per exemple, un exemple de les Forces Armades, fa pocs dies va ser les Forces Armades, van fer una retallada brutal que a tota Espanya van costar només 220.000 euros a tota Espanya, i el que ha dit el ministre de Defensa, el que vull és que tothom sàpiga que aquell dia és el dia de les Forces Armades i que tothom vagi en els seus quartels més a prop i que la gent s'atansi, no?, i que celebrin, pues, unes festes, doncs, molt més senzilletes i tal, que no hi hagi, pues, bueno, o sigui, Forces Armades, la Defensa, que per cert és l'administració més ben valorada de l'Estat, no?, o sigui, els cossos de, no?, l'exèrcit és un dels més ben valorats juntament amb la Guàrdia Civil, pues, escolta, no, si ho fa Forces Armades, perquè no pot fer-ho també Catalunya, no?, o sigui, el que hem de fer és prioritzar en política.
Apretat tots el cinturó. Vinga, quatre últims minuts del programa, dues preguntes molt ràpides, Sònia i Daniel.
Pues, molt ràpid, la senyora Montserrat, el president del govern va dir molt clarament a Sitges que no era el moment de tocar la Constitució, però en cap moment s'ha tancat en banda de que ara que comença a negociar-se el nou finançament, pues que no s'ha tancat en banda de que Catalunya tingui un finançament singular, com diu el Partit Popular de Catalunya. Creu que el tema del finançament pot fer que baixi la temperatura de la consulta? Segur. I que si Catalunya té un bon finançament, potser l'any que ve no tenim una consulta o a final de legislatura, com l'altre dia plantejava Artur Mas?
Jo la segona part de la pregunta no li sé contestar, perquè la consulta està en mans de Convergència i Esquerra Republicana i desconec, o sigui, la vulguin fer legal o il·legal, vull dir, són ells la que volen fer i són ells els promotors, i veurem si la fan o no la fan. Dos, penso sincerament que nosaltres des del PP de Catalunya defensem amb molta convicció, o sigui, que necessitem un millor finançament per Catalunya i ha de ser un finançament solidari i finalista, és el que deia, no? O sigui, si realment encara Galícia, que és una comunitat que ha avançat moltíssim i que realment és una de les pioneres del tèxtil, quan abans érem pioners Catalunya i ara pues, ens, no, ho abandera amb Galícia, pues, tenim moltes ganes que es desenvolupi econòmicament, doncs, per un dia, doncs, deixar, no?, de que, no d'ajudar, sinó, bueno, que ja estem tots els espanyols equilibrats, llavors em sembla que ens tocarà tots ajudar, doncs, a l'est d'Europa, no? Per tant, jo penso que nosaltres defensem amb convicció el millor finançament i estic convençut, o sigui, el govern d'Espanya, com ho va dir el propi president Mariano Rajoy, estic convençudíssima que podrem solucionar el finançament de Catalunya amb aquest govern d'Espanya. També estic convençudíssima que millorar el finançament a molts catalans farà que, perquè tots sabem que moltes enquestes diuen que el 75% de la gent que volen independència ho volen perquè volen un millor finançament, no? Per tant, estic convençudíssima, doncs, que es baixarà aquest suflé en tant independentista, perquè si aquest millor finançament ho aconseguim, doncs serà molt més just per tots. O sigui, el que no pot ser és que nosaltres tinguem, no?, tinguem menys renta per càpita, no?, i altres pugin la seva renta, i que sí, per sobre la nostra, en base a la nostra quota de solidaritat. Això no és just i per això volem un finançament que sigui solidari però que sigui finalista, perquè ens iguali a tots per igual i punt, no que uns estiguin més alts que els altres quan nosaltres potser estem donant. Això ho tenim molt clar i crec que el govern d'Espanya també ho té claríssim. El que passa que el que deia el president Mariano Rajoy, ens hem trobat aquest deute tan gran, ara només podem repartir misèria, prioritzem, fem que el primer any no ens intervinguin, fem ara aquest segon any, fem grans reformes estructurals, doncs, per dinamitzar l'economia i perquè els datos macroeconòmics que hem superat ara arribin a les datos microeconòmics i per tant les petites i mitjanes empreses es financin i es comenci a crear llocs de treball. I després, quan tornem a tenir estabilitzat el país, tornem a parlar i parlem del finançament, que tindrem diners a la caixa. I en quant al tema de la reforma de la Constitució, ni toca ara, i això sí que sempre ha dit el president Mariano Rajoy, si algun dia s'ha de reformar la Constitució, pensem des del Partit Popular que s'ha de fer amb els mateixos d'amplis consens que es va fer en la transició, no? I jo felicito sincerament aquest pacte que s'ha arribat Partit Socialista i Partit Popular, aquest pacte, doncs, del Consell d'Europa, no?, de la setmana que ve, de polítiques d'Europa, no? O sigui, el tema, doncs, que arribi diners per a la gent jove, o sigui, per, no?
Aquella setmana que ve tenim el pacte pel dret a decidir.
Bueno, però no és un pacte
això
perquè...
Això és la nit i el dia.
Sí. Bueno, però és un pacte, bueno, que ja han baixat del carro, no?, Partit Socialista, i que realment amb Unió està allà, que no sap ben bé si vol independència o no, i que crec que no deuen voler la independència, i ens estem tot el rato enrolant, o sigui, com que el senyor Mas, pues, no té... Jo penso que no té programa, no sap què fer de Catalunya, i ell està enrolat amb la seva estelada, una bandera que només representa a molts pocs catalans, i el que ha de fer és liderar d'una vegada per totes Catalunya i treure-la de la crisi, no? I per tant, per mi això no és un pacte, no? O sigui, el que seria
els,
un pacte és treure
no tenim,
Catalunya de la crisi.
I els que no tenim més programes són nosaltres. Hem arribat a l'hora de posar el punt i final al Conversa d'aquesta setmana. Llàstima. Dolors Montserrat, gràcies per estar aquest dissabte amb nosaltres al Converses. Bona tarda i moltíssima sort, eh?
Gràcies.
Gràcies també al Joan Corbera, a Leandro Lamor, Sori Domènech, Joan Carles Valero, Daniel Arasta. Tornem la setmana que ve, com sempre. Converses, emissió de les cadenes Cope Catalunya des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana i molt bona Revetlla de Sant Joan i molta prudència a la carretera. Adéu-siau.